entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, continuem aquí al dia, pendents del temps, perquè ja sabeu que en aquestes hores sempre miram el cel, gaudim de la bona temperatura, això era abans, perquè a partir d'ara només se pot gaudir de la calor. Segona no, ja quarta onada de calor, tenim un cert pràcticament ben blau, només adornat per qualque nígol, tot apunta que el dia serà molt calorós. Xisco, bon dia de nou.
Bon dia, Marta, i alerta, perquè aquest cel tan net és sinònim d'una cosa que molts ja temien. Torna a espitjar fort la calor, les temperatures comencen a pujar i la previsió és que el cap de setmana i dilluns arribem a un cim, a un pic d'aquesta quarta onada de calor a l'estiu. De fet, l'AEMET ja avisa que diumenge i dilluns podrien tornar a veure els termòmetres fregant o fins i tot arribant als 40 graus a alguns punts de Mallorca. Avui, això sí, el vent bufarà fluix i variable, amb ambient tranquil, però que ningú no s'enganyi, perquè la calor anirà guanyant terreny dia rere dia. Serà una mica com els granots d'insolla, que cada dia mos pujaran un grau i quan vulguem votar ja no hi serem atents.
Per favor, mira els intervals de les hores, no? I les temperatures i el que suposarà aquesta quarta onada de calor amb un titular molt rotund, els 40 graus tornen a l'illa. Una curiositat que ens recorda que el calendari no s'atura, perquè aquest dia ja perden gairebé 2 minuts de llum cada jornada, és el que teníem abans a pantalla, o sigui que sí, que l'estiu és ben viu, però cada dia, poquet a poquet, els dies es van escurçant. Albert Dardé, bon dia.
Molt bon dia, i per cert, molt d'anys, que avui ets Santa Marta.
És veritat, moltíssimes gràcies.
Molt bé, un aplaudiment
gràcies
per la nostra directora. Bravo!
I és vera que fa il·lusió, perquè ja pràcticament moltes persones no celebren el sant, però això fa il·lusió que encara
no,
te donin
els molts
anys.
Jo m'ho pensava que com que no has duit ni un pica-pica...
T'he de confessar que res. No he pensat. No
me pensava que no eres a celebrar-ho. Jo respecto molt sempre les meves directores.
Mira, encara sóc atents, de sorprendre't a partir de les 12, això sí.
Qui lo sa, qui lo sa.
I dos dies més curts, a poquet a poquet.
Anem perdent segons cada dia. De fet, se diu que per la Mare de Déu d'agost a les 9 hi ha el fosc. És a dir, no m'ho donant compte, però de cada vegada se va cursant tant per l'hora baixa com per el dematí, que cada pic surt més tard el sol. Això és beneficiós de cara que hi ha manco hores d'insolació. I jo sóc un bitxo raro, perquè jo sóc de les persones, Marta, que li agrada que faci fosca prest. Totalment contrari al 99% de la població.
No, estic totalment d'acord, perquè jo crec que tothom el que desitja és que el manco minvi aquesta calor. Sí. Però tornem a parlar d'una quarta,
Ja
avui, de fet, ja podem donar per inaugurada aquesta quarta onada de calor. Estem encadenant onades de calor molt properes en el temps.
Sí, perquè les pauses duren un dia, dos dies, pràcticament no tenim un respir, que ja mos ve la següent. Per cert, una dada molt interessant, i és que aquesta passada matinada han tingut una temperatura mínima a l'Observatori de Son Torrella de 13 graus. 13, molt fresquets, Son Torrella, que està a 800 metres d'altura, de vores túnel d'Espull Major, ja vos dic, totalment excepcional, perquè ara ja tornaran a disparar-se les temperatures. I com heu dit, de cara a diumenge, diumenge i dilluns són els dos dies que veiem que el pic de temperatures podrà escalar més de 40 graus, no descarto un 41 puntualment.
Els pitjors dies de cara al cap de setmana.
Diumenge i dilluns.
Sobretot, diumenge i dilluns seran els pitjors dies respecte a aquestes temperatures. Situació excepcional o encara podem esperar més onades de calor? Aquesta ja és la quarta, recordem, podem esperar més onades de calor durant l'estiu que queda?
Bé, els mapes a llarg termini mos diuen que a partir de Sant Llorenç o abans, els dies 7, 8, 9 d'agost, ja tal vegada les masses d'aire siguin més dinàmiques, hagi un poc més d'inestabilitat. És a dir, no sabeu que aquesta quarta onada càlida hagi de ser tan llarga i tan persistent com s'ha contengut durant tot el mes, pràcticament, de juliol. I, a més, jo m'interessa moltíssim que dia 7, dia 8, dia 9 d'agost hi hagi coca ruixada que faci net el cel. Jo m'interessa molt això. Per què? Perquè volem un cel net de cara a l'eclipsi. Si ara estem amb un anticicló que dura molts de dies, l'horitzó se va embrutant per la calitja. En canvi, si tenim una situació que mos ve un sistema frontal i fa d'escombra de granera, mos pot quedar el cel més net de cara als nostres interessos visuals.
Sí, perquè hi ha moltes expectatives, eh? Respecte a aquest dia 12 d'agost. Esperem que puguem gaudir d'un eclipse amb moltíssima visibilitat, que és el que desitjam. Visibilitat la que tenim ara. El Puig de la Tudosa és la primera beauty que compartim, la primera càmera en directe per analitzar el temps. I fixa't que parlàvem de visibilitat,
sí.
I aquí no n'hi ha molta. El Manco no en aquest indret.
La calitja, aquí se veu perfectament en nivells baixos, com la calor ja torna a apretar, l'evaporació és intensa en aquesta època de l'any, evidentment, i aquí se veu la grandesa de la badia del Cudi, des de la Tudosa, i se pot veure perfectament.
Se pot veure la grandesa, badia del Cudi,
digue-li
badia del Cudi, digue-li Londres, hora punta, tot i perquè això ben bé podria ser qualsevol racó del món,
sí.
Perquè tu
i
comentaves,
entelat.
Per mort de la calitja, no veim res.
Sí, és la veritat que està molt tapat. Jo, com que he estibujat tota la vida en esport de Pollença, i clar, quan anava a la badia del Cudi, que és 3 o 4 vegades més grossa, sempre el contrast.
Tu només amb una miqueta de skyline, només que te deixin veure dos trossos de terra, tu ja identifiques allà on és.
I localitza, present el nostre arxipèlag en aquest indret de l'illa de Mallorca en concret, com sempre, o com és habitual, més d'una vegada a la setmana compartim la nostra càmera subaquàtica amb on anem under the sea per gaudir dels peixos que avui sí han vingut a visitar-nos.
Saben que ja has tornat de vacances, ja n'hi ha un que tímidament ve a donar-te molt d'anys. Diu, molt d'anys, Marta, per aquesta onomàstica. Però poc ambient, t'han de dir, en el fons marí del Toro Vora Mar, si durant els propers segons els peixos s'avisen. Tu, que negarau, ja ha connectat
ja
amb nosaltres.
Ja hem connectat.
Jo sé que els fills d'una Marta estan molt pendents també d'aquesta webcam.
És que és una addicció, aquesta webcam, no? Te la poses de fons i sempre tens alguna sorpresa d'algun peixet,
sí,
no? Que
sí,
passa
sí.
Tu certifiques que si els nins de Balears estan una mica rebels aquest
sí,
estiu,
perquè s'estiu
una mica mitos per
molt
de calor, els hi poses aquesta càmera subaquàtica i se tranquil·litzen.
Jo des d'aquí faig una recomanació.
I mengen bròquil.
Pares, home, tant com menjar bròquil, no, però el manco tenir-los entretinguts. Una estona amb la càmera subaquàtica, segur. Fixeu-vos, seguim avançant, analitzant el temps, la meteorologia i tot el que està passant al nostre país, perquè l'augment de temperatures no ajuda, sens dubte, a tota la situació que s'està vivint a la península amb els incendis. Se dispara el risc d'incendis forestals. Els experts adverteixen que la vegetació està molt seca, que la gran quantitat de biomassa acumulada actua com un autèntic combustible.
A la península ja ho veiem aquests dies, els grans incendis que afecten comunitats com Madrid, Castella i Lleó, o Castella-La Manxa, han cremat desenes de milers d'hectàrees i el fum ha arribat a centenars de quilòmetres, amb afectacions també per allò que fa a la qualitat de l'aire i de la salut de la població. Davant d'aquest escenari, la feina dels equips d'emergència és clau. Com s'enfronta un incendi d'aquestes dimensions? Quines són les prioritats? I com es coordinen els diferents cossos per intentar frenar unes flames que sovint es veuen afavorides per la calor extrema i el vent? I doncs ho explica el tinent coronel Alfonso Arribas de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. Així que mirau i escoltau.
En este gran incendio, las tareas que se han realizado han sido tareas de ensanche de la línea de defensa, perimetración del frente de llama, quemas de ensanche, lo cual nos ha facilitado poder rebajar muchísimo potencial de ese frente de llama y combatirlo directamente. Esto se ha conseguido durante la noche y ahora mismo lo único que podemos tener en vanguardia son puntos calientes que con la ayuda, con el apoyo de los medios aéreos, tanto a la rotatoria como a la fija, nos está facilitando el poder avanzar esa perimetración y contener el avance del fuego.
¿Fins a quin punt condicionen les altes temperatures l'augment del risc d'incendi, Albert?
Sobretot quan passen dels 30 graus i se combinen amb el vent. Perquè, els problemes complexos no tenen una solució fàcil. Molta gent el que diu és dues paraules i aquí ho solucionen tot. Diuen, canvi climàtic, ja està. Hi ha molts més factors que influeixen en el desencadenament dels incendis. a part de que cada vegada fa més calor, el manteniment dels boscos, vull fer una crida, en aquest cas, per la nostra serra de Tramuntana, perquè fa 3 anys la nevada que varen tenir, Juliet, va capolar els boscos, va deixar moltes branques en terra, moltes de les quals encara segueixen, i això és veritablement combustible, és un factor de risc. I després, quan meteorològicament s'adonen els factors desencadenants, és la simple xispa que fa que tot això se pugui generar, però és un cúmul de factors que han de creure, ho has dit, perquè no s'adonguin, i després amb el sentit comú, les aglomeracions que van a la serra, els residus que se deixen. És a dir, moltes vegades és el propi capet que han de raonar bé el que feim quan anem a la serra o zones de muntanya.
És una situació que seguirem pendents, com ho hem fet en els dies previs. Afortunadament, avui parlem de petita treva, perquè molta gent ha pogut tornar a casa seva, tot i que segueix l'alerta per tots els incendis que estan afectant la península. Deixem la informació local per mirar cap al Japó, on les darreres hores han estat marcades per un fort terratrèmol de magnitud 7,1 davant l'illa de Kyushu.
El sisme ha obligat les autoritats a activar una alerta de tsunami per diverses zones del sud-oest del país. Poc després, un segon terratrèmol de magnitud 6,1 a l'escala Richter ha tornat a sacsejar la mateixa àrea, fet que manté la població en alerta màxima. Hi ha diversos ferits, prop de 48.000 habitatges s'han quedat sense subministrament elèctric i les autoritats han demanat a la ciutadania que s'allunyi de la costa davant del risc de noves rèpliques. Tot i la densitat dels terratrèmols, les autoritats japoneses han confirmat que de moment no s'han detectat incidències a les centrals nuclears de la zona. La primera ministra japonesa també ha fet una crida a la prudència i ha advertit que no es descarta que es registrin nous sismes de gran magnitud durant les properes hores.
També ha activat una alerta per tsunami. Què diferència o quin paral·lelisme se podria establir entre aquest terratrèmol de la mateixa magnitud que el que va ocórrer a Venezuela ja pràcticament fa un mes i quina diferència respecte a l'impacte, no? Depenent d'una zona o d'una altra?
S'ha de dir que Japó estan bastant més acostumats perquè Japó està assentat sobre el que se coneix com el cinturó de foc del Pacífic, que és tota una zona d'elevada activitat sísmica. És a dir, no estan com a Venezuela, no estan tan acostumats, però Japó sí que ha molt més precedents de tsunamis.
I una curiositat que segur que a tu t'agradarà per acabar aquest bloc de meteorologia i temps. Acabam amb una mirada cap al cel perquè, com sabeu, tothom ho té, ja super anotat. Dia 12 d'agost tindrem una cita astronòmica excepcional, l'eclipsi total de sol que es podrà observar des de diferents punts d'Espanya. Parlant de l'eclipsi, Xisco.
Així és, l'esdeveniment ha despertat l'interès de la comunitat científica internacional, tant és així que la NASA desplegarà un important dispositiu d'investigació amb un avió que volarà a gran altitud i diversos globus científics per seguir l'ombra de la Lluna durant el recorregut de l'eclipsi. A l'estat espanyol, 3 equips de recerca llançaran 6 globus equipats amb càmeres de 360 graus per captar imatges de l'atmosfera i també estudiar com aquest enfosquiment sobtat afecta tant la corona solar com la nostra atmosfera mateixa. I ara anava a llegir Estòs de la Marta Garau. Jo estava
jo
tan, tan
si
bé...
Vols,
no, però tot teu, per favor.
És un apunt, simplement, que especifica que els científics aprofitaran aquests pocs minuts de foscor per obtenir dades, informació que habitualment és impossible de recollir i així continuar aprofundint en el coneixement del Sol i de la seva influència sobre la Terra. Què important aquests estudis i quin anàlisi no, tan exhaustiu del que passarà el 12 d'agost.
I sap què varen fer el darrer eclipsi total que va haver aquí a Balears? Vosaltres heu vist la pel·lícula Frankenstein?
Sí, més d'una vegada, sí, sí.
Edo, varen agafar un voluntari, una persona, i la varen omplir de cables per veure quines eren les reaccions humanes, fisiològiques, ostres, davant el fenomen.
Igual que passa amb els animals, que sí que existeixen, no?
I varen fer un estudi complet. És a dir, perquè vegeu la quantitat de vessants que té aquest fenomen passat a Xisco Nadal. O on veuràs l'eclipsi? Perquè na Marta Garau ja m'ha contat que na Marta se n'anirà a la zona d'Espanya on la totalitat és més llarga.
Na Marta Garau sempre ha estat una professional dels eclipsis i ja sap on l'ha d'anar a veure. Jo segurament... la que veuré gent i vetres, perquè crec que m'ho toca fer feina aquell dia, i com que sé que de Vallada són Bugadelles serà complicadíssim, ja com que m'ho toca crec que fer feina en Joana Maroto, sí. Li he dit a men, sí, mos n'aduïm un pícnic directament a la feina i ho miram des de la terrassa, di vetres, t'ho dic perquè crec que com que taien la circulació a Platja de Palma, sí. No tenen material de davallades de Son Bugadelles aparcar el cotxe que nostre i que fas bus per anar amb les meves amigues a Platja de Palma, i el transport públic aquest dia serà bàsic, és a dir, important. importantíssim que tothom planegi. Ja sé que els illencs no són molt de planejar ni de reservar ni de res, però aquest dia,
per una
vegada, han de deixar el nostre tarannà de laissez-faire i preparar-ho una mica, perquè si no crec que s'eclipsi i me l'enganxaran el cotxe.
Aquí no val això de ja tenir coses,
el cotxe, no, t'imagines, és que veure un eclipsi des de l'autopista en el cotxe, perquè t'has quedat ermit un embòs, ha de ser també. Ha de tenir un punt romàntic, si sorgeix la moda de la teva vida, imagina't. En els cotxes dels cotxes. Mos varen conèixer la carretera el dia de l'eclipsi.
Sí,
això sempre és un històric com a per contar.
Per una novel·la...
Però si no tens aquest plus extra, quedar-te al mig de la carretera tot sol, mirant l'eclipsi com un mussol, sempre
com
amb les ueres que regali V3. Allà, les ueres Tour, vigileu les xarxes d'aquesta casa per poder aconseguir aquestes ueres, perquè si una cosa és important és tenir ulls protegits que no volen disgustos.
I, per favor, organització, que sempre. No volen que ningú se perdi l'eclipsi o que li topi de sobte un embòs com apuntava en Xisco. Albert Darder, moltíssimes gràcies. Seguirem el repàs del temps i de la pujada de temperatures a mesura que avanci la setmana amb tu. Moltíssimes gràcies de nou.
Aquí estirem. Moltes gràcies.
Sense deixar de banda els efectes, no, que tenen les altes temperatures, vos contant que Menorca viu els estius, o un dels estius, millor dit, més complicats dels darrers anys pel que fa als recursos hídrics. L'illa continua en situació de prealerta per sequera i diversos municipis han començat a aplicar restriccions per reduir el consum d'aigua i alguns, com el cas de Mercadal o Mó, ja adverteixen que no es poden descartar talls puntuals, sobretot si la situació continua o arriba a empitjorar.
Les reserves dels aqüífers continuen baixant en plena temporada turística i les administracions demanen un esforç col·lectiu per preservar un recurs cada vegada més escàs i més valuós. Ara en volem parlar precisament amb en Mateu Ainsa, ell és director insular de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Mateu, molt bon dia.
Molt bon dia. El Consell de Menorca.
Ai, dit Mallorca.
Ha estat un lapsus, perquè estava escrit Menorca, però...
No, són jo, que s'he acostumat a parlar amb el Consell de Mallorca, perdona, i he dit Mallorca, en Menorca. Disculpa, Mateu.
No, molt... ara... tranquil, encantat d'estar amb vosaltres.
Repetint sa salutació. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Aquest estiu hem sentit a parlar de restriccions com feia anys que no passava. En quin punt es troba realment Menorca? És una situació puntual o creus que són davant d'un canvi estructural?
No, jo crec que ja podem estar convençuts o estar claríssim que estem davant una situació que, desgraciadament, és difícil que millori. La baixada dels aqüífers aquests darrers anys ha estat contínua. Per tant, la conscienciació de la gent, de les empreses, de la gent d'aquí de Menorca, de residents d'aquí tot l'any, però també dels turistes, és evident que s'ha de fer feina, ja se'n fa, però s'ha de fer feina i s'han de prendre mesures. Això és evident. Fins que no tinguem solucions a mig llarg plaç, perquè ja sabeu que les infraestructures necessàries per intentar revertir aquesta situació, desgraciadament, no seran a l'any que ve, la majoria d'elles... És evident que hem de prendre consciència de la situació i la situació no és bona.
Clar, i de tots, ciutadans veuen que cada municipi ha aplicat les seves pròpies mesures diferents. Com s'ha coordinat aquesta resposta perquè tothom sàpiga més o manco què pot fer en el seu redol?
Bueno, hem de recordar que les competències amb els temes hídrics no són del Consell Insular de Menorca, per tant, nosaltres el que hem fet mitjançant diferents reunions abans de la creació de la comissió d'aigua dins el marc del Consorci de Residus, Energia i Aigua de Menorca, que és de recent creació, hem intentat coordinar aquestes mesures i el que estem fent des d'aquesta comissió és intentar fer feina per en el major menor plaç possible, intentar que les ordenances municipals siguin el més semblant possibles, perquè les competències, com deia, són bàsicament dels municipis i de recursos hídrics, i per tant nosaltres el que intentem fer des del Consell Insular és que es missatge i que les ordenances aquestes siguin el més semblants possibles per enviar un únic missatge a la població. Això és la feina que estem fent, intentar coordinar, intentar ajudar en el que podem. Com dic, és un tema complicat perquè la situació a Menorca és complicada, però els ajuntaments, la situació de cada ajuntament és diferent. I entenc jo, i crec que hauria d'entendre la gent, encara que a vegades pugui semblar poc lògic, que cada ajuntament és el que ha de prendre les seves mesures i és qui, de fet, pot prendre les seves mesures. Això és així.
Clar, i parlant que és Mercadal, ja ha activat restriccions importants i Maó també ha advertit de possibles talls. Clar, quins criteris tècnics determinen, senyor director insular, aquestes, que aquests fets passin de ser recomanacions a ser limitacions obligatòries?
Bueno, hem de pensar que xerrant de l'administració i, per tant, en aquest cas, els ajuntaments, el que han de tenir és ordenances molt clares que els permetin fer aquestes, o d'alguna manera, direm, demanar mitjançant una ordenança, mitjançant els plans que tenen de gestió sostenible de l'aigua, mitjançant inclús reglaments, que és el que s'està promoguent d'alguna manera ara, perquè tu sense un reglament doncs, potser no pots imposar una sanció. Els reglaments són els que te permeten d'alguna manera poder anar a visitar i a comprovar segons quin tipus de comptadors, són els que te permeten vigilar possibles consums abusius i són els que finalment, com deia abans, els que te permeten posar possibles sancions. Vull dir, tot això s'ha de desenvolupar i l'administració justament no és... no sol ser molt ràpida, desgraciadament. Però tot això s'està impulsant i s'està fent. Qui ha corregut més en els darrers mesos? Pues justament els dos ajuntaments diria que tenen la pitjor situació. L'Ajuntament del Mercadal, de recent publicació, crec que va ser ahir, que va publicar aquestes mesures, ha establert una sèrie de mesures que es permet ja la normativa que té aprovada, i aquest ajuntament que diríem que, com que únicament depèn de l'aqüífer de Subaida, del Baida, de Sarroca, que és conegut per aquests tres noms, bàsicament, pues, desgraciadament és l'aqüífer que ara mateix està en pitjor situació. Crec recordar que un 27% de la seva capacitat. I, per tant, és un dels ajuntaments que era urgent que pogués prendre mesures i és de preses. L'altre ajuntament, que també ha pres mesures que poden, d'alguna manera, cridar l'atenció, és l'Ajuntament de Mó, però val la pena recordar que l'Ajuntament de Mó atravessa una situació que, si bé és cert que la situació de l'aqüífer no és la millor o que tots desitjaríem, l'Ajuntament de Mó ha hagut de prendre mesures per altres temes que són la capacitat que té d'extracció amb la demanda que requereix o que necessita cada dia. És a dir, no, l'Ajuntament de Mó, el problema que té ara mateix és un problema de capacitat d'extracció amb de capacitat d'aigua que hi pot donar a l'abast a la ciutadania. És a dir, té més demanda que capacitat d'aigua que pot tenir a l'abast cada dia. I això és un problema que, bueno, és un problema que és històric, és a dir, no és de l'any passat ni de fa dos anys, és de fa prop de 20 anys, i en part per la situació de l'aqüífer, però en molta part per aquest excés de demanda, li podríem dir, és per el que està prenent mesures.
Malauradament, és un tema que s'està cronificant en el temps, perquè vostè ho ha dit, senyor Ains, no és la primera vegada, el que passa és que cada vegada tenim la sensació que això s'agreuja i coincideixen onades de calor, temporada turística, canvi climàtic, podem establir, o el manco posar sobre la taula múltiples factors. Vostè creu que hem après alguna lliçó que això podria servir perquè de cara a un futur se pugui arribar a solucionar aquest problema? Se mostra optimista?
Sí, perquè estem fent feina en aquest àmbit. És a dir, està claríssim que, sense entrar en crítiques polítiques, podem dir que hem estat massa aturats massa anys. No s'ha estat prou eficaç, l'administració no està prou eficaç, no s'ha fet la feina que tocava i s'havia d'haver avançat moltíssim. Nosaltres aquests tres anys el que hem intentat és caminar, tenim projectes redactats, per primera vegada tenim projectes redactats per començar amb la reutilització d'aigua que arriba a les edars. És a dir, en el marc de tan problemàtic i tan dolent que tenim la situació avui en dia, no es pot permetre que tirem tanta d'aigua a la mà, és a dir, la tractar amb les depuradores per després tirar-la a la mà, és a dir, aquesta aigua s'ha d'aprofitar i ja tenim projectes redactats d'algun tipus d'aprofitament d'aquestes edars, que jo crec que en dos anys probablement siguin una realitat. S'ha avançat, el govern balear ha avançat, d'acord amb el Consell Insular i amb els tres ajuntaments de Llevant de Menorca, avançat en la decisió aquesta de fer feina amb la futura desaladora de Llevant Insular. És necessària una desaladora, no
per augmentar la demanda i per poder donar abast a tota la demanda que hi hagi, sinó per fer una planificació que en toca, per deixar d'extreure tanta d'aigua a l'aqüífer, per deixar descansar l'aqüífer i per fer en un futur pues, que estigui en marxa aquesta desaladora, poder fer els estudis i les comprovacions que toca i veure si de cada dia podem treure menys aigua de l'aqüífer, veure com va evolucionant, que estic segur que el lògic és que es vagi recuperant. I, evidentment, aquesta desaladora que tenim des de fa més de 15 anys a Ciutadella, que desgraciadament només ha funcionat a un 15 o un 20% de la seva capacitat, pues, por fin, i me consta que és un projecte que ja s'estan fent les expropiacions i que, per tant, probablement en un o dos anys sigui una realitat, aquesta connexió des de la desaladora de Ciutadella en els pous d'Escargolí, podran permetre aquesta connexió i que la desaladora de Ciutadella pugui tractar aquests 10.000 metres cúbics diaris, aquesta capacitat que té des de fa molta estona, que es de pugui fer i que Ciutadella també disminueixi aquesta extracció per fer descansar els pous. Tot això és una feina conjunta de moltes
Exactament,
coses.
De totes les administracions i, per descomptat, també de la responsabilitat individual de tots els ciutadans. Mateu Ainsles, director insular de Medi Ambient del Consell de Menorca, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Seguirem ben de prop aquesta situació que afecta tot el territori balear. A alguns indrets és veritat que és encara una situació més agreujada que uns altres. Moltíssimes gràcies, senyor Ainsa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 10:30, una petita pausa, escoltem uns consells, continuem.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Les 10 i 33 minuts, continuem en directe per parlar d'una realitat que cada vegada afecta més persones aquí a les nostres illes, les persones que no poden accedir a una llar, a un habitatge. L'associació Encuentro Acoge va néixer l'any 2011 com a resposta per una realitat que moltes vegades passa desapercebuda, que és aquesta situació de la que vos parlava, de vulnerabilitat extrema i de solitud que viuen moltes persones sense llar.
Aquesta associació té com a objectiu ajudar les persones sense llar mitjançant accions d'acompanyament, d'escolta i també de repartiment d'aliments i de roba, amb un equip de voluntaris que la seva entrega desinteressada donen veu i visibilitat a les realitats invisibles.
I per això avui les hem convidat aquí, als nostres estudis. Tenim amb nosaltres Fàtima Alvaredo, presidenta de l'associació Encuentro Acoge. Bon dia, Fàtima.
Buenos días.
I Paula Iglesias, voluntària d'aquesta mateixa associació. Bon dia, Paula.
Bon dia.
heu notat un augment de persones, perquè no és la primera vegada que feis feina en una entitat d'aquestes característiques, ja són uns anys, heu notat un augment de persones que viuen al carrer?
Sí, la verdad que cada vez se ve más personas con situación de riesgo social, no tanto, a lo mejor en situación de calle va variando, es algo que fluctúa según la etapa de invierno, verano, ¿no? Y luego la situación de riesgo y de exclusión cada vez es mucho más pronunciada.
Paula, ¿quién es la vuestra feina? ¿Vosotros qué hacéis?
Nosotros los visitamos, los acompañamos, estamos con ellos y los intentamos acercar a los recursos.
Com, per exemple, una vegada que feis, perquè tinc coneixement que feis una sèrie de circuits cada setmana, establiu una ruta i a partir d'aquí converseu amb ells, què vos diuen, què necessiten, com connecteu aquestes persones amb els diferents serveis que poden accedir?
Pues normalmente la idea es conocer la historia que hay detrás, ¿no? Entonces eso necesita tiempo. Una sola ruta no te deja conocer la realidad. Entonces cada semana se trata de descubrir la historia que hay detrás, porque lo que hay es muchas heridas en estas personas, muchas historias rotas, y ese vínculo que tú vas generando cada semana pues acaba descubriendo lo que hay detrás. Pues un problema de inmigración, de papeles, un problema de adicciones, un problema psiquiátrico, ¿no? Entonces, cuando uno ya conoce esa realidad, de ahí ya da el salto hacia qué recurso se necesita. Un recurso a lo mejor más de inmigración, un recurso más de sanitario, ¿no? Entonces, esa es como nuestra tarea. Por un lado, darles esa seguridad, esa confianza, ese volver a querer conquistar su vida. Y el acompañarles respetando su tiempo, respetando sus espacios, pero poniéndoles en contacto con los recursos sociales que muchas veces están dentro de un despacho, ¿no? Y entonces es difícil ese acceso.
Paula, ¿y por qué es tan importante? Un pensa, gens en sa llar, podríem pensar que allò important és aconseguir una casa, que ho és, però també aquest acompanyament i aquesta escolta. Sembla que qualcú se preocupa per tu en aquestes rutes que feis. Tu com vas implicar-te en aquesta associació? Quan vas acabar d'entrar en contacte amb Encuentro Acoge i vas dir, escolta, vull dedicar part del meu temps a poder ajudar els altres i fer de pont entre l'associació i la gent que ajudam?
No entiendo muy
bien. ¿A que no me entiendes?
¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te llevó a meterte en la asociación y a ser voluntaria y escuchar a todas estas personas? No sé si te decía Chisco, ¿no? Si algo te llevó a formar parte de la asociación.
Y la importancia de la escucha, que a veces pensamos que cuando una persona no tiene casa, lo importante es encontrar casa, que sí,
claro.
Pero hay otros factores que cuando no se puede conseguir casa te ayudan a mejorar un poco la calidad de vida. ¿Cuándo fue que tú te implicaste y sobre todo qué te dicen los usuarios de vuestra asociación por esta red de apoyo y sobre todo de escucha?
Hombre, bueno, cuando los visitas te vas acercando, ¿no? Vas creando un vínculo. Entonces te das cuenta que ellos te esperan, te llaman, te preguntan, te piden ese acompañamiento más que nada. Y ahí, bueno, te involucras, ¿no? Ya pasas a pensar en ellos todo el tiempo y los ayudas un poco.
Y son perfiles muy diferentes, ¿verdad?
Sí.
Porque encontramos gente que ha tenido trabajo,
sí.
Gente que a lo mejor tiene la barrera del idioma. Hablándonos un poquito de esos perfiles.
Bueno, hay mujeres, hombres, gente mayor, gente joven, de todo. Gente que tiene trabajo actualmente, pero que no puede acceder a una vivienda.
Gente incluso con carrera profesional.
Claro, porque el sensellerismo, el sinogarismo, ha canviado mucho el perfil. És a dir, tots tenim aquella imatge d'escaptaire del mendigo, despidolant que t'encuentras por la calle, una vida destruïda a fuerza de vivir precisamente en la calle, però vosotros habéis visto que ese perfil en los últimos años, precisamente por el problema de la vivienda, ha cambiado. ¿Podéis trazar un perfil tipo o ahora ya se ha atomizado y cualquier persona es susceptible de venir a vuestra asociación?
Cualquier persona. O sea, nadie está exento de no caer en la calle. Porque el hecho de estar en la calle no es un problema de pobreza, es un problema que abarca muchísima desvinculación, desvinculación familiar, desvinculación sanitaria, desvinculación con los recursos sociales. Entonces es una rotura que una persona hace en un momento de su vida, por circunstancias varias, normalmente es un cúmulo de agresiones personales, que le llevan a no tener la capacidad de tener recursos de salir adelante. Entonces, como que queda anulada y eso le imposibilita pues volver a trabajar, volver a conseguir un hogar, y todo esto es como lo que intentamos reconstruir en el acompañamiento, ¿no? El volver a sentir pues que son personas queridas, que son personas con capacidades, que son personas que pueden darse de nuevo, ¿no? Que pueden volver a conquistar el tener un lugar donde vivir, que pueden volver a realizarse como profesionales. Entonces, esto es muy complejo y por eso cualquier persona es candidata a caer en la calle.
Esto es muy importante, interiorizar que le puede pasar a cualquiera, que nadie está exento de poder tener una mala racha, porque de hecho muchas de esas personas al final acaban en la calle por problemas de salud mental. La salud mental te acaba afectando, la depresión. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de conocerte me dijiste, algunos incluso están en la calle por una desgracia, por un drama, por la pérdida de un hijo, y eso me llegó al corazón, por eso nadie está exento de caer en la calle.
Claro, uno tiene como el concepto del sinhogarismo de la persona alcohólica tirada en el suelo, ¿no? Y cuando haces este tipo de voluntarios, de repente abres la mente y te das cuenta de que va mucho más allá, que trasciende. No es una cuestión de una adicción. Es que, ¿qué es lo primero, no? El huevo o la gallina, ¿no? Pues esa es la cuestión. Lo primero no es la adicción, sino que eso es la respuesta al dolor que hay a lo mejor detrás.
Encuentro acoge, no juzga, escucha, acompaña, hace seguimiento, ¿no?, de todas esas personas que están en la calle. Yo me imagino también, Paula, que habrá casos con final feliz. Sí, que hayáis, porque claro, hablamos de un drama social, un drama sobre todo generado por la problemática que hay en estas islas de la vivienda, pero seguro que hay algún momento en el que vuestra tarea ha tenido sentido, que tiene sentido en el día a día, pero que acaba con un final feliz, gratificante para esa persona. ¿Recordáis alguno que podamos compartir?
Sí, muchos, muchos.
¿Os viene alguno en concreto a la cabeza?
Bueno, gente que te llama o que la dejas de ver y tú dices, bueno, ¿dónde
se
ha metido?
Pasado?
Y tal.
¿Qué
y luego
pasado?
Te lo encuentras al tiempo, te llaman o tal, y encontraron un trabajo, encontraron una habitación, ha reconstruido algún vínculo con un hijo, con un padre, con... Esto es maravilloso, esto no tenemos mucho.
Y esto también pasa.
Sí, sí, claro.
Una vez en una ruta, yo me acuerdo de un señor que vimos en la calle que no tenía hogar, y era porque había fallecido su mujer y él tenía casa. Pero volver a casa le suponía un dolor inmenso. Entonces lo encontramos una vez en la calle y nos dijo, os invito a casa. Y fue muy bonito porque después de unos años había vuelto a casa. Y él nos lo dijo, o sea, el hecho de estas visitas continuadas de forma semanal a mí me han ayudado a volver a abrazar lo mío, ¿no?
Bueno, seguro que no habíais encontrado un caso similar
la
jamás, ¿no?
Vez.
No volver a casa por el dolor que supone una casa vacía. Por eso que no podemos meter todo en el mismo saco.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, som en el programa El Dia i som en conversa amb l'associació Encuentro Acoge, amb la seva presidenta, en Fàtima Alvaredo, i també amb una de les voluntàries, Ana Paula Iglesias. Claro, Fàtima, repartiu temps, repartís tiempo, però també repartiu aliments i roba. El tiempo lo gestionáis vosotros, porque aportáis el que tenéis, però la ropa, la comida, ¿de dónde sale? ¿Qué se puede hacer para colaborar con vosotros?
Bueno, es lo que nos dona la gente. La verdad que, por un lado, nosotros intentamos dar lo que tenemos, pues a lo mejor preparamos en nuestra casa lo que podamos, algún picnic o incluso pues alguien nos ha donado algún enser. Y la ropa sí que, según lo que nos hayan pedido, lo intentamos conseguir para la siguiente ruta, ¿no? O sea, como que no tenemos un almacén ni nada por el estilo, pero nos dicen, necesitamos esto, y entonces, pues... ¿Unos zapatos? Pues eso, o vamos un poco al día.
Es como una atención personalizada,
sí,
de la gente que está en la calle. Necesitáis voluntarios y por eso también el motivo de esta entrevista. ¿A dónde se pueden dirigir? ¿Cómo os pueden encontrar para un poco ir ampliando ese equipo?
Bueno, estamos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y luego tenemos la página web. Y también nos pueden
contactar.
Vamos
a facilitarla porque es Encuentro Acoge, es el nombre de la asociación.
Proyecto Encuentro Acoge.
Proyecto Encuentro Acoge.
Y así es la página web.com. Nos pueden escribir también al correo electrónico Proyecto Encuentro Acoge, Gmail, y luego el Instagram, que es Encuentro Acoge, y el Facebook. Y así nos han contactado otras voluntarios. I
s'ha de fer qualque tipus de formació, ho dic perquè evidentment no tothom està preparat per fer una ruta, no sé si els primers dies va acompanyat d'una persona veterana de la vostra associació, perquè clar, també tractar i atracar-te a qualcú que és en esquerrer, per molt que vulguis oferir ajuda, de vegades també pot ser un problema de comunicació, perquè si no te coneixen pot ser que no te parlin. Qualque tipus de formació o és només la voluntat i vols llavors no encarregau de fer aquest training a mesura que van passant els dies?
Siempre van con alguien que sabe lo que hacemos y muchas veces hemos hecho formación con profesionales, o sea, no tanto con nosotros, sino con profesionales, trabajadores sociales que les hemos pedido que por favor pues expliquen un poco los recursos sociales que hay aquí en la isla, porque cada comunidad autónoma funciona diferente, pero claro, siempre van acompañados con alguien que sepa eso y seguro.
Pues proyecto Encuentro Acoge, si qualcú diu ten temps, ten ganes,
exacte,
vull col·laborar, problemes en poden tenir tots, ho ha dit la Marta, de vegades tenim tendència a estigmatitzar, a creure que hi ha un perfil molt concret i, segons ens han explicat avui les nostres convidades, el sensellerisme, aquest sinogarisme, no conoce ni de cares, ni de classe social, ni de nada, a vegades és un problema que hi ha que mirar de resolver. Hi ha entitats com la que hem tingut avui que ajuda en aquest cas.
Fàtima, Paula, mos ha agradat molt xerrar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies i que siguin moltes les persones que se puguin sumar al projecte. Una abraçada forta i vos esperam quan vulgueu tornar.
Gràcies. Gràcies.
Gràcies.
Torna amb tot d'una amb més propostes. Secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. El dia IB3 Ràdio.
IB3 Radio es Dial. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de las Islas Baleares.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Raquel Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
El dia, amb Marta Grau.
La Universitat de les Illes Balears fa feina de valent per la detecció d'espècies invasores, principalment de vespes, aquí a les Illes Balears, i ho fan a través d'una eina molt interessant, una aplicació mòbil que es diu InvasApp, abans VesApp, o la participació ciutadana, on tots nosaltres podem donar una mà i detectar aquestes espècies amb la finalitat d'erradicar-les en un futur. Bon dia de nou, Maria Antònia.
Bon dia de nou. Així és, Marta. Actualment el focus està posat sobre dues espècies en concret, la vespa asiàtica i l'oriental. Entren a les nostres illes principalment a través del transport de vaixells i el seu impacte és en gran part sobre la mortalitat de les abelles endèmiques. Actualment hi ha 4 nius de vespa asiàtica a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, i on el Jesús, a Eivissa.
Els investigadors del projecte han valorat molt positivament la participació de la ciutadania, de fet, avui parlant de la importància d'aquesta participació i de com les nostres actuacions poden contribuir a la detecció de nius. I ho fem amb la doctora Marleza, una de les principals investigadores d'aquestes espècies invasores. Marleza, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
Encantats de saludar-te i de parlar de vespes, que és el tema que normalment compartim amb tu. Te volia demanar quines funcions pot fer aquesta aplicació i, sobretot, de quina manera els ciutadans poden contribuir a la detecció d'aquestes vespes.
Pues mira, els ciutadans són imprescindibles. Hem de pensar que la primera invasió de vespa asiàtica, que va començar el 2015, més de la meitat dels nius que se varen poder localitzar i retirar de manera efectiva va ser gràcies a un avís d'un ciutadà, d'un particular. Per tant, són part clau d'aquest protocol d'erradicació d'aquestes invasores.
I en els darrers anys ha augmentat molt la presència, perquè no sé si de vegades donem el titular, però l'efectivitat de la vespa asiàtica ja és gairebé com una veïnada de que nostra. Com va arribar a Europa i, sobretot, com s'ha expandit aquesta vespa, que, com que és asiàtica, evidentment no era de per aquí?
Sí, no era de per aquí. Va arribar a Europa en 2004, ja fa molts anys. Se sap que només va arribar una femella fecundada per quatre mascles, i aquesta s'acabava de començar a expandir-se per tota Europa. Aquí a Mallorca va arribar en 2015, no? En aquell primer any només se va localitzar un niu i després hi va haver com una progressió, no? Un niu el primer any, 9 nius el segon, després ja varen passar a 20 i pico nius el tercer any, però se va fer molta feina per localitzar els nius i eliminar-los de manera correcta. Clar, en aquest niu són uns nius gegants de paper, poden tenir milers d'individus de dins. I de cada niu d'aquests, per la temporada següent, poden sortir entorn a 200 reines, no? Per tant, 200 nius. Mai és així, mai totes funcionen, però, bueno, ens dona una idea del potencial que té cada un d'aquests nius de vespa asiàtica, no? Què va passar? Després van tenir 2 anys, que aquest protocol va funcionar molt bé, i durant 2 anys no se va tornar a trobar cap vespa. Per tant, per primera vegada a tota Europa hi va haver un territori que va declarar zona erradicada de vespa asiàtica, però després, en el 21, va tornar-se a trobar. I clar, estàvem una mica angoixats perquè van dir, ostres, a veure si és que el protocol no va funcionar, ens van deixar algun exemplar, podria ser, no? Però varen fer uns anàlisis genètics i varen veure que eren 2 entrades de l'espècie diferents. Una que procedia d'Itàlia, que era la del 2015, i la segona, el 2021, venia de la zona de Catalunya. Per tant, és una espècie que tu saps que pot anar entrant i, per tant, han d'estar superatents. Què passa? Que ara ja tornem a dur 2 anys amb aquesta vespa.
I clar, el fet de que siguem illes ajuda un poc a dur el seu control, el seu recompte. No sé quins mètodes soleu utilitzar actualment per controlar un poc l'expansió.
Clar, és una espècie que, òbviament, volant no pot arribar. Hem mirat els quilòmetres de distància i una mica per lo que els estudis científics que s'han fet, i és molt poc probable que arribi volant. Per tant, la duim nosaltres, no? O sigui, o mercaderies, o, per exemple, nosaltres a Vespa hem rebut fotos d'un vaixell recreatiu a la zona de la costa nord de Mallorca i una vespa menjant el jamón del propietari de la barca. És a dir, és una espècie que se mou i aquest vaixell se'n podria anar a Menorca, per exemple, i clar, doncs ja, com hem dit, la que va entrar a Europa va ser una única femella fecundada per 4 mascles, doncs imagineu-vos si una d'aquestes vespes se n'anàs cap a Menorca, per dir alguna cosa, no? Per tant, sí, perdona.
No, i perquè entenguem la problemàtica de la vespa asiàtica. Quins efectes té aquest animaló sobre les abelles i altres insectes pol·linitzadors d'aquí de les illes? Que crec que aquí és on rau el problema, clar, que com que és invasora, ho acaba...
A més, és molt agressiva.
Aclaparant tot.
Pues mira, sobre l'apicultura sí que han fet diversos estudis i varen veure que les abelles de la mel, dels apicultors, no?, que els cuiden i els tenen superprotegides, pues resulta que, clar, arriba una espècie d'aquestes, hi troba un bufet lliure, no?, perquè pues, té entrada i sortida constant d'abelles, d'insectes, que és el que necessita aquesta proteïna. Clar, aquestes abelles que estan en presència de vespa pues, sofreixen un estrès que ho vàrem poder corroborar a través d'uns mètodes moleculars, no? Però no només això. Vàrem estudiar el que serien els excrements de les vespes en el niu, que era el que elles han menjat, i en base en aquesta dieta que elles tenen i aplicant uns mètodes també moleculars, vàrem veure que s'alimenten de moltíssimes espècies diferents. Pues hi ha des de mantis, mosques, altres abelles... Clar, i hem de pensar que nosaltres a Mallorca som un punt calent de biodiversitat. Només abelles i vespes tenim entorn a unes 12-14 espècies endèmiques que només existeixen aquí en el món. Imagineu-vos que si una d'aquestes resulta que és una presa que li agrada molt en aquesta vespa asiàtica...
És que se carrega tot l'ecosistema, perquè, Mar, perquè la gent ho pensa, has dit, per exemple, és capaç d'atacar una mantis, perquè la gent ho tingui en el cap, és que és molt grossa. O sigui, la comparació del tamany d'una vespa asiàtica amb una vespa normal, ordinària, és una diferència abismal.
Sí, o sigui, si pensàvem en una d'aquestes vespes, pot medir això, doncs un 3 centímetres i mig, més o menys, una espècie bastant més grossa. No l'hem de confondre amb altres, com per exemple la vespa de galet, que és la vespa més grossa d'Europa, però que és autòctona d'aquí. sí que hi ha molta confusió entre aquestes dues espècies. I això a vegades pues, fent campanyes de no l'hem de confondre perquè aquesta vespa de galet, que és autòctona d'aquí, pues, té una funció també importantíssima a l'ecosistema.
I com poden contribuir ciutadania en aquesta detecció a través de la vostra app?
Pues mira, és superintuïtiva, sap, perquè sí, és gratuïta, totalment gratuïta. L'únic que s'ha de fer és fer una fotografia, adjuntes aquesta fotografia, poses la zona el més acurada possible i nosaltres rebem aquesta foto. I nosaltres deim, sí, se tracta d'una vespa asiàtica o d'una vespa oriental, o no, és una espècie autòctona. Nosaltres contestem i en el cas de que sí, que sigui un positiu, ho derivem a l'autoritat competent, en aquest cas a la conselleria, i ells són els que activen ja el protocol de recerca del niu.
Per favor, cada petit gest compta, no volem que acabi sent sí. una espècie invasora i que se quedi, no?, i que alteri tota la biodiversitat, l'ecosistema, que és el que està passant, no?, amb aquesta espècie en concret. Així que cada petita ajuda ciutadana compta. Marleza, moltíssimes gràcies per aquesta explicació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Heu vist alguna, vosaltres, alguna vegada de prop? Jo simplement aquí...
Sí, l'he vist, crec que no la sabria diferenciar.
Home, el tamany, pues tamany és vera, sí. que és considerable.
Jo és que d'entrada no te sol mirar perquè m'ho fan com a poreta.
Clar, és això.
I tot d'una que hi ha una vespa, no m'aturé a saludar-la.
No? T'has intentat evitar.
Ara jo, asiàtic, no faig aquesta pregunta i per mi una vespa és una vespa, intent arrencar a córrer i no m'afits en sa mida, les coses com són.
Ens queden 5 minuts. Vos vull parlar de les celebrities de Hollywood, que cada dia són notícia, però aquesta en concret... bé, jo no sé si ve la cap de creure, jutgeu vosaltres. En una època en què vivim tan aferrats al mòbil, algunes de les grans estrelles de Hollywood han decidit fer just el contrari. Christopher Nolan, el director de cinema, torna a la notícia, però aquesta vegada no per la darrera pel·lícula, l'Odissea, sinó per el seu estil de vida, parlant de telèfons. Hoy he dejado mi teléfono.
Festival, aquest telèfono de Naitana, i tot perquè el director de l'Odissea, Christopher Nolan, explica que continua sense utilitzar smartphone ni correu electrònic perquè creu que acabaria massa enganxat a la tecnologia. Assegura que prefereix aprofitar els moments d'espera, com quan és a l'aeroport o a una estació, per pensar en noves idees per a les seves pel·lícules. Tot i això, reconeix que hi ha una cosa que li complica la vida, els codis QR que després de la pandèmia s'han convertit en imprescindibles, com en els restaurants, per exemple.
De fet, Xisco Christopher Nolan, director d'Oppenheimer i també Interestelar, du dècades sense telèfon intel·ligent ni correu electrònic. No hi ha manera de que es comuniqui. Una filosofia que comparteix en noms com Tom Cruise, el protagonista de Top Gun, Christopher Walken, recordat per films com Atrápame si puedes, Quentin Tarantino, director de Pulp Fiction, o inclús Sarah Jessica Parker, la inoblidable Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York. Tots ells, per diferents motius, han optat per mantenir la tecnologia a una certa distància i viure molt més desconnectats. De fet, Tom Cruise assegura que prefereix dedicar el seu temps a la família i a la seva feina. Christopher Walken diu que mai no ha tingut ordinador ni smartphone. Tarantino utilitza un telèfon molt bàsic i fins i tot prohibeix els mòbils, els seus rodatges per evitar distraccions. I Sarah Jessica Parker, en canvi, sí que fa servir ara un smartphone, però només, atenció, per a les funcions més essencials. Què en considereu ara tota aquesta explicació? La realitat? Es postureig? Això és la gran pregunta.
Això és riquesa.
Com era això? No
tu te ara. Pots permetre no tenir un telèfon mòbil
quan pots, tens una secretària.
Quan pots pagar qualcú que t'adugui el seu telèfon mòbil.
Mira, no,
això és privilegi.
Clar.
Podes ser l'amo del teu temps, perquè ja hi ha qualcú que barat et seu per un sou i t'adu l'agenda i te fa reserves en restaurants, te passa dossiers de premsa en tot allò que troba per internet i, sobretot, te fa la vida més fàcil perquè tu, a una estació, més enllà d'anar a treure el bitllet, puguis estar mirant el rellotge de l'estació central de Nova York, això són doblers, i que m'apareix fantàstic. Però dir perquè també a vegades extrapolar aquestes coses en aquesta mena de slow life que tothom us intenta vendre, per tenir un slow life has de tenir una big bank account. Si no, si slow life se complica una mica, crec.
Sí, perquè aquí no es necessita el mòbil, per exemple, per esperar una cridada de feina. una contratació.
Una cita metge.
Exactament.
És que ara avui en dia, si no,
no havia pensat en aquesta lectura tan interessant que has fet, Cisco.
El que tenim sempre, nosaltres hem estat les primeres generacions, hem estat esconions de tot el boom d'aquests aparatets, d'aquests telèfons, d'aquests telèfons mòbils, però també hem d'aprendre a gestionar la nostra vida amb aquests estris. Clar. No tens perquè estar tot el dia mirant Instagram. O pots tenir un smartphone perquè te serveix d'ordinador personal, te serveix per fer telefonades, per tenir el teu compte del banc, per mirar exactament si s'ha fet o no una transferència. Tot això te pot facilitar la vida, però l'ésser humà sempre, quan fa una cosa bona, crea sentit per destruir-la. I clar, també els telèfons han creat molta addicció.
O sigui, que això de que Hollywood apaga el mòbil, que aquests famosos...
Hollywood apaga el mòbil,
sí,
perquè té un exèrcit de subordinats, sí, secretaris, que duen 20 mòbils perquè ja siguin cofolls.
Exactament.
Bé, tu aquí ets exemple, tu ets la nostra directora.
És de dolent.
La nostra burgesa, tu podries.
De fet, ets tan dolent que només me quedarà remei que donarà pas a la publicitat, a la part televisada del nostre programa i als serveis informatius a la part de ràdio. Tot d'una encetam ja la part de magazine a partir de les 11. Continueu amb nosaltres.